estat en el discurs d'obertura de la 14a legislatura espanyola. El monarca ha destacat que hi ha una nova realitat amb el Congrés més fragmentat en la història de la democràcia i ha fet una crida a pactar i acordar amb la Constitució com a base. Recordem que els diputats d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec no han assistit a l'acte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'altra banda, ha obert una segona causa penal al president Quim Torra per la pancarta, en aquest cas, de suport als presos quan s'havien convocat eleccions generals el 10 de novembre. En plana cultural, el Palau de la Música Catalana a Barcelona acull a les 7 d'aquesta tarda un concert amb The Gospel View Choir, dirigit per Moisès Sala, que interpretarà Vida dins el cicle Tardes al Palau. I avui fa un any que el Papa Francesc va signar a Abu Dhabi el document de la fraternitat amb l'imam d'Al-Azhar. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel. I això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i sempre a la mateixa hora, a Ràdio Estel ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades i amb una bona salut. Com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd, parlarem i coneixerem a fons a l'Associació Espanyola contra el Càncer. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre. Les vies de so, José Matoses i Raúl Delgado. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marrius. Abans de començar, escoltem un consell.
El càncer de pròstata és el segon tumor amb més incidència a Espanya, per darrere del de colon, i el primer en homes. Al nostre país es diagnostiquen cada any més de 30.000 casos. L'edat és el principal factor de risc per aquest tipus de tumor. De fet, gairebé 2 de cada 3 casos de càncer de pròstata es diagnostiquen en homes majors de 65 anys.
Avui parlarem amb una associació que dedica a ajudar a les persones afectades de càncer. Avui estan amb nosaltres l'Associació Espanyola contra el Càncer. Veurem qui són, com ajuden a les persones, quins requisits necessiten per demanar ajut amb aquesta associació, quins professionals hi treballen. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la senyora Maria Àngels Aire, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona. Maria Àngels, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Bé, és un dia que per parlar de càncer, no?, una mica, perquè, bueno, demà és el Dia Mundial contra el Càncer, no?
Doncs sí, és un dia que és una oportunitat per poder parlar d'aquesta malaltia i poder contribuir a la desmitificació d'aquesta paraula.
Ara ens explicaràs què fareu a la vostra associació, però primer explica'ns qui sou, com va sorgir la idea de muntar aquesta associació.
Bueno, aquesta associació és una entitat de referència a la lluita contra el càncer des de fa més de 67 anys, no?, i que està per tot el territori espanyol. És una entitat que dona suport tant a les persones afectades de càncer com a les seves famílies des d'un punt de vista integral i multidisciplinari, no? El que volem és donar aquest acompanyament a les persones afectades, prevenir, fer campanyes de prevenció i sensibilització, finançar projectes de recerca, que és un altre de les nostres objectius clau de l'associació, i acompanyar, com he dit, tant a les persones afectades com les seves famílies des de totes les vessants, des de la vessant emocional, des de la vessant social i des de la vessant corporal, amb uns serveis que són absolutament gratuïts.
És gratuït tots els serveis?
Tots els serveis.
Què ofereix el centre? Explica'ns, sisplau, quan ve una persona, què és això, demanar o com...
Sí, bueno, el nostre espai, que està aquí a Travesser de les Corts 268, bueno, pues, dona qualsevol atenció d'acompanyament o algun recurs que pugui necessitar, ja dic, tant la persona afectada de càncer com la família, des del punt de vista, doncs, per exemple, des del punt de vista emocional, pues, podem donar atenció psicològica, pot formar part de grups terapèutics, hi ha grups de dol, hi ha grups d'autoestima, és a dir, hi ha grups terapèutics que ajuden a la persona o bé a la família, que de vegades és qui més Clar. Necessita el suport, no? Tant a l'edat adulta com a l'edat infantil i durant qualsevol moment del procés de la malaltia. A nivell social, que nosaltres en diem benestar social, donem tots aquests recursos i aquestes eines que moltes vegades les persones, per la seva situació vulnerable, social i econòmica, no tenen. Per exemple, necessitat de comprar una perruca i no tenen diners per fer-ho. O un medicament, una crema hidratant que no entra a la Seguretat Social i que no tenen els diners per comprar-se-la. O bé, fins i tot, per alguna ajuda a la llar, perquè no té capacitat per poder desenvolure's d'una forma autònoma, no? És a dir, qualsevol necessitat, sempre i quan aquesta persona compleixi el protocol, evidentment.
Esclar. Clar.
I des de la vessant corporal, pues, totes aquelles necessitats corporals que estan al voltant de la malaltia, des d'una bona nutrició, des d'una activitat física adequada en el moment que estigui del procés, tots aquells recursos d'imatge que tan importants són per a les persones, sí. No? Des de les perruques, des de l'oncoestètica, des d'aprendre's a maquillar, des d'aprendre's a tractar-se la pell en aquesta fase, durant la quimio, etcètera, etcètera. No? Per tant, el que intentem donar és un recurs, un acompanyament de totes aquestes necessitats que envolten a la pròpia malaltia, que no és només una patologia, sinó que afecta totes les vessants de la vida, des de la vessant familiar, de relació, social i laboral. Laboral, aquí hi ha un buit molt important i hi ha moltes persones que recorren per demanar assessorament perquè un cop acabat el tractament, pues, a lo millor no es poden reincorporar al seu lloc de treball perquè els ha quedat algun tipus de seqüela, o bé persones que han perdut la feina, o persones que necessiten començar de nou amb un altre tipus de feina. És a dir, que tota la vessant social és molt important.
Ara entenc el perquè tenia un lloc tan gran, perquè el diumenge hi vaig passar per davant i bueno, vaig quedar, ja el coneixia, no? Però és molt gran el centre, clar. Si feu tantes coses i ajudeu tant a les persones, necessiteu personal i gent, no?
Sí, perquè a més de tots aquests recursos que donem, tots aquests serveis, tots aquests programes d'activitat física, nutrició, etc, que fem clubs marxa nòrdica, no sé si ens heu vist pel barri, però hi ha uns grups de marxa nòrdica, no? Durant la malaltia o quan hi han passat la malaltia, etc, conduïts per la nostra fisioterapeuta. Pues, al marge de tot això, fem paral·lelament activitats de conferències, tallers, xerrades, tant per les persones que tenen un càncer com per la família. Per tant, bueno, hi ha molta vida i el que volem és implicar la societat. És a dir, que sigui... el càncer realment és un problema de tots perquè de prop o de lluny ens arriba d'alguna manera. Hem de perdre-li la por, aquesta paraula, i hem de fer entendre a la societat que, bueno, des de qualsevol perspectiva es pot contribuir a millorar la situació d'aquestes persones.
Estem veient, i els nostres oients també ho estan escoltant, que ajudeu a moltes persones. I com es pot ajudar vosaltres? De quina manera? Perquè, clar, si és gratuït tot, bueno, vosaltres us heu de... us manteniu com...
Sí. A veure, les nostres fonts principals d'ingressos, i que són les que ens permeten donar tots aquests recursos gratuïts, són bàsicament i fonamentalment els socis. Persones que poden donar una quota amb la periodicitat que vulguin i la quantitat que vulguin. Després també totes les activitats que fem de captació de fons, com poden ser les curses, els sopars, etc, etc. Tots els patrocinis d'empreses que col·laboren, particulars que fan donatius. És a dir, tothom des de la seva perspectiva pot contribuir a nivell econòmic. Però també es pot contribuir d'una altra manera a l'associació, i és amb el voluntariat.
El voluntariat. En teniu, també, eh?
Nosaltres tenim un... Per nosaltres és un pilar fonamental, el voluntariat, que és el que ens permet arribar molt lluny i arribar a moltes persones, no? Perquè aquest voluntariat és un voluntariat professionalitzat, és a dir, és un voluntariat que està seleccionat, format, que se li fa un seguiment i un acompanyament perquè sigui un voluntariat eficient, estigui on estigui. No? Hi ha persones que estan en contacte amb el malalt, en els hospitals, en els pal·liatius, a infantil, i persones que no estan en contacte amb el malalt, doncs perquè la seva disponibilitat o el seu tarannà, doncs volen ajudar, però no d'aquesta manera, no? I aquestes persones tenen altres opcions. Poden ajudar-nos en campanyes de prevenció, amb actes de captació de fons, a nivell administratiu... És a dir, qualsevol persona que tingui aquest interès pot ajudar, també.
Quins requisits demaneu al voluntariat?
Bueno, hi ha uns petits requisits d'exclusió, lògicament, que és no estar en fase activa de la malaltia, però bàsicament per protegir el pròpia persona, i que no tingui una patologia psiquiàtrica en un moment determinat, no? Però a part d'això, és una persona que s'ha de comprometre en funció del tipus de voluntariat que faci, tindrà que dedicar més o menys temps, la que tingui disponible, i acceptar pues, passar un procés de formació continuat.
Us ha de venir a veure, aquí a la Travessera dels Corts?
Sí, ens ha de venir a veure, dir que vol ser voluntari, passa una entrevista amb la coordinadora de voluntariat, i s'exploren pues, les inquietuds d'aquesta persona, on li agradaria estar, coneix tots els tipus de voluntariat que tenim, què fa el voluntari, què no fa, que de vegades és molt més important saber què és el que no fa que el que fa. I a partir d'aquí, pues, quan hi ha aquesta persona decideix on vol anar destinat, fa una formació general per conèixer tots els recursos i tot el que és l'associació, i després una formació molt concreta i específica perquè, en funció del lloc on estigui, pues, se li adreça aquesta formació.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, doncs continuem parlant amb la senyora Maria Àngels Aire, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona. Senyors, demà és el Dia Mundial del Càncer. I avui tenim una persona que suposo que ara ens explicarà què faran a la seva associació, que jo crec que faran moltes coses i molt bones.
Bé, demà farem una jornada de portes obertes que se'n diu Anomena-ho Càncer, que l'objectiu és normalitzar aquest concepte socialment, el concepte de càncer, perquè encara fa por aquesta paraula.
Sí, busquem la manera de no dir càncer.
Exactament. I el que volem aconseguir és que cada vegada més persones facin pública aquesta experiència amb la malaltia, no? I així ajudar-nos a que es vegin menys sols i més integrats en la societat. Per tant, en aquesta jornada, que serà al matí, de 9 a 2, oferim a totes les persones que estiguin passant un procés de càncer, o als familiars, o algú que estigui en contacte amb aquesta malaltia, que vingui al nostre espai a explicar la seva experiència. Perquè així es podrà ajudar a altres persones, demostrant que és una experiència que hi ha vida després del càncer. I que, per tant, no ens estem inventant res, sinó que són persones que ho viuen en primera persona. Llavors, convidem aquestes persones a que vinguin en qualsevol moment, es faran uns vídeos que després nosaltres distribuirem per les xarxes, etcètera, etcètera, per difondre aquest missatge i ajudar altres persones que no se sentin tan soles. Dintre d'aquesta activitat també farem uns tallers adreçats a l'impacte econòmic del càncer.
Clar que n'ha de tenir, eh? Clar.
És una part molt important perquè el càncer, com he dit abans, no només afecta la part física com a malaltia, sinó que té una traducció en totes les vessants de la vida, des de la vessant familiar, social i laboral. Moltes persones perden la feina, altres no es poden reintegrar al mateix lloc, hi ha despeses extres que no tothom pot afrontar perquè ja parteixen d'una base vulnerable, social i econòmicament.
Abans has anomenat les perruques són cares.
Exacte, les perruques, els tractaments de la pell, no tothom s'ho pot permetre. Per tant, nosaltres farem aquest taller de l'impacte econòmic del càncer i també farem un altre taller que es diu menjar saludable i sostenible. La nostra nutricionista ensenyarà a fer dietes equilibrades, adients a la situació que està passant la persona, però econòmiques, perquè no tothom pot pagar-se una nutricionista, etc, etc. I després hi haurà una taula rodona parlant de la importància del treball en xarxa pels casos de major vulnerabilitat, no? On es posarà importància el relleu, la importància de la coordinació entre els diferents nivells assistencials, és a dir, entre l'hospital, entre la primària, entre les entitats, per veure com entre tots donem resposta a les necessitats d'aquesta persona, sigui quina sigui la fase del procés de la malaltia. Vale. Per tant, serà una jornada que serà durant tot el matí i que les persones que vulguin estar en alguns d'aquests tallers que he anomenat només té que trucar a l'associació al telèfon 93 220 99 i dir que es vol inscriure. Són gratuïtes les inscripcions i pot estar en qualsevol d'aquestes activitats. Al marge, com he dit abans, de les persones que vulguin venir a regalar-nos el seu testimoni.
Clar. Això ho fareu demà de 9 a 2, no?
Exacte.
Travessera de les Corts és...
Travessera de les Corts 268.
Val. Bé, doncs, qui pot venir a l'espai, al vostre espai? Una persona, bueno, que el seu metge li diagnostica un càncer, i, bueno, l'especialista, l'oncòleg, li diu que té càncer. Pot venir aquesta persona ja directament amb vosaltres?
Sí, sí, aquestes persones poden venir directament. De vegades, quan se'ls dona un diagnòstic de càncer, com tu comprendràs, és un impacte en la vida.
I tant,
és un impacte a la
vida.
Pel
malalt i la família.
Per tots, plegats. Aleshores, a vegades les persones queden com una mica desorientades, que no saben molt bé cap on tirar, que preguntar quines necessitats tindran i busquen un tipus de recurs que els pugui informar i canalitzar una miqueta, no? Doncs simplement trucant al telèfon de l'associació o passant-se per l'espai, allà l'atendrà un professional i farà una valoració de les seves necessitats. De vegades són els propis metges o les pròpies gestores de casos qui ens deriven les persones.
Clar.
De dir, mira... Tu necessitaràs aquest recurs, aquest altre, vés aquí que t'informaran o te'l podran donar. Però l'únic requisit és que sigui una persona que estigui passant un càncer o un familiar, o un cuidador. Una persona que estigui cuidant una persona amb
càncer. També s'ha d'informar com cuidar-la, clar.
Perquè el nucli familiar i el nucli del cuidador inclou també aquestes persones.
Has parlat de professionals. De quants professionals esteu vosaltres teniu allà?
Bé, nosaltres tenim professionals, bàsicament, són treballadors socials, psicòlegs, nutricionistes, infermeres, rehabilitadors... Són un equip multidisciplinar per tal d'abordar totes les necessitats des d'aquestes tres vessants que he comentat, no? Des de la vessant social, des de la vessant emocional i des de la vessant corporal.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així,
jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins
em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Vull sentir la força que
aquesta cançó és important, els nostres tècnics l'han posat perquè és donar força. Vosaltres, en el fons, doneu força a les persones amb càncer, no?
Exacte. Nosaltres som recursos, acompanyem les persones en el seu procés i és importantíssim que sàpiguen que no estan sols.
Doncs bé, nosaltres continuem parlant amb la senyora Maria Àngels Aire, responsable de relacions institucionals de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona. Parla'ns, sisplau, una miqueta més. Explica'ns sobre la recerca. Com ho feu? Com ho comporteu?
Bé, l'associació aposta molt fort per la recerca, no? Perquè creu,
és molt important, no?
Creu que és l'única manera de plantar-li cara al càncer.
Sí.
I la prova és el que és l'entitat privada que més diners destina a la recerca. En actualitat tenim 56 milions d'euros destinats a més de 334 projectes. Molts d'ells aquí a Catalunya, perquè tenim uns centres de recerca importantíssims, i està aquests projectes en qualsevol moment, en qualsevol fase de la malaltia, no? Des de a nivell de la prevenció del càncer, a nivell de tractaments, millors en els tractaments, averiguar sobre per què uns tipus de càncer fan metàstasis i uns altres no.
Sí.
És a dir, recerca en qualsevol fase del procés de la malaltia, no? I això és importantíssim. I també és molt important per retenir el talent. Els nostres investigadors...
No se'n vagin, eh?
No se'n vagin, no se'n vagin, perquè els necessitem aquí.
Parla, sisplau, també, suposo que tots coneixem el vostre centre, la Treballa de les Corts, quin número és?
268.
268, que és on fareu demà.
Demà farem aquesta jornada, i la principal, i la que faig la crida des d'aquí, sobretot, és aquesta, que les persones vinguin a donar el seu testimoni de que han passat o estan passant un procés de càncer, no? I que es titula Anomena-ho càncer, i que l'objectiu és que la societat, desmitificar en la societat sí. aquesta malaltia.
Parla'ns d'altres punts d'atenció.
Bé, nosaltres el que volem és arribar a totes aquelles persones que ens necessiten, no? I per això no podem concentrar els recursos només aquí a Barcelona. Per tant, l'associació, des de fa un parell d'anys, ha obert uns punts, que en diem punts comarcals, que estan en determinats llocs de la geografia de la província de Barcelona, per tal de facilitar l'accés als nostres recursos. Per exemple, en aquests moments en tenim un punt a Mataró, un altre a Granollers, un altre a Vilanova i la Geltrú, un altre a Igualada. De moment tenim aquests, per tal de que les persones tinguin un accés molt més immediat. També val a dir que ja tenim estem utilitzant les eines digitals per apropar els nostres recursos, no? Si una persona no es troba bé i té visita amb el psicòleg o amb el treballador social, ho pot fer-ho també mitjançant una videoconferència o una conferència telefònica, etcètera, etcètera. El que volem és apropar tots aquests recursos perquè les persones, visquin on visquin, clar, tinguin tots les mateixes possibilitats d'acompanyament.
I has parlat d'altres vies, no?, d'atenció, també.
Sí, aquesta que estava comentant, del tema de les vies digitals, el tema de les videoconferències. Estem creant una web que hi haurà un espai personal per les persones tinguin el seu propi accés, amb el seu codi, per poder interferir directament, enviar documentació, etc etc. És a dir, el que intentem és que les eines digitals ens ajudin a costar també aquests serveis.
Per si algun dia no poden venir allà amb vosaltres.
Exactament. El que volem és que tothom tingui accés i el màxim possible.
Creus que el càncer es pot fer prevenció?
A veure, hi ha factors de risc, i tots els coneixem i els tenim identificats, i que estan registrats en el Codi Europeu. Per tant, sí, hem d'atendre aquests consells, no? Com pot ser una alimentació sana i equilibrada, fer un exercici moderat, prendre el sol amb moderació i amb protecció, no fumar, etcètera, etcètera. És a dir, tots coneixem tots aquests factors de risc que són vàlids no només per la prevenció del càncer, sinó per Clar. Altres malalties. Per tant, hauríem de fer una miqueta de cas i tenir un estil de vida una mica sa.
Ens queden uns 3 minuts. Recorda'ns demà què fareu, demà dia mundial de contra el càncer.
Sí, demà que és el dia mundial contra el càncer i que, com tots sabem, és una malaltia que té una incidència molt important. Vull dir, aquest any, per exemple, a Catalunya hi ha 43.774 casos nous, per tant, estem parlant de xifres importants, però volem parlar-ne en veu alta, i per això fem una jornada que se'n diu Anomena-ho càncer, no? Que l'objectiu és normalitzar socialment el càncer i volem tenir el testimoni de persones que estiguin passant un procés de càncer, les seves famílies, que vinguin a explicar-ho, a donar-nos el seu testimoni i a transmetre que totes les persones que estan en aquesta situació no estan sols, que hi ha moltes persones que estem al costat i que persones que ho han viscut i que ho han superat. I transmetre aquest missatge d'esperança i aquest missatge d'acompanyament entre tots.
Recorda'ns el telèfon per si alguna persona es vol venir demà.
Sí. El telèfon és el 93-220-99, aquí a Travessera de les Corts, 268, perquè hi haurà també altres tallers, un taller de nutrició, un taller de recursos socials, que donarem menjar saludable i sostenible, i també l'impacte del càncer en les persones vulnerables. Per tant, és una jornada completa.
Molt bé, doncs, Maria Àngels Aire, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona, gràcies per haver estat aquí i que demà sigui un èxit.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar, que demà continuarem parlant amb més temes de salut. A més, parlarem també de salut amb vosaltres, amb la Fundació. Alzheimer no. L'Associació Espanyola contra el Càncer. Us esperem. Fins demà. Adéu-siau.